Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A les portes de la campanya electoral, el RAC ha presentat avui la seva particular carta als alcaldables de Barcelona en matèria de mobilitat. El club automobilístic demana sobretot que qualsevol canvi sigui consensuat, cosa que creu no ha passat els últims anys amb el govern d'Ada Colau. El RAC considera que les mesures que ha implementat l'Ajuntament els últims 4 anys no han estat ben enfocades i ho argumenta amb dades que assegura demostren que no s'han aconseguit els resultats desitjats. Per exemple, tot i l'augment notori dels carrils bici, carrers amb velocitat limitada a 30 per hora i zones restringides als vianants, el RAC diu que les dades demostren que no hi ha hagut un canvi profund cap a la mobilitat molt més sostenible. Ara, diu el club, venen 4 anys clau després de l'estancament dels últims 2 mandats i la prioritat de qualsevol obra hauria de ser millorar l'oferta de transport públic, sobretot la que connecta la ciutat amb tota l'àrea metropolitana. Des del RAC consideren que canvis com el que s'estan fent al carrer Consell de Cent s'haurien d'haver deixat per més endavant i, de fet, demanen que el replantegi tot el projecte de la Superilla de l'Eixample. En aquest cas, estan convençuts que l'ordre dels factors sí que altera el resultat i que abans de tocar els xamfrans del Pla Cerdà calia millorar les connexions metropolitanes en transport públic perquè ara el 80% dels conductors que travessen l'Eixample són de fora de la capital catalana. Clatellada, doncs, a la política de mobilitat d'Ada Colau. D'aquí un moment ho expliquem amb més detalls. Ara qui t'explica notícies les més importants d'aquest matí en forma de titulars és, com cada dia, la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Bona tarda.
Per on passa l'actualitat d'aquest matí?
Investiguen si la depuradora de Castelldefels ha vessat aigües contaminades a una llacuna. El cas va ser denunciat per la Fiscalia, que acusa la companyia de promoure o tolerar els abocaments no autoritzats d'aigües fecals a la llacuna de l'Olla del Rei, propera a la depuradora i al Canal Olímpic de Castelldefels, que fins i tot haurien arribat a la platja. Segons la Fiscalia, Aigües de Barcelona hauria abocat aigües sense tractar que van danyar la flora i també la fauna. I el govern aprovarà el pla sobre l'aigua a la segona quinzena de juny i atribueix el retard a l'anterior direcció de l'Agència Catalana de l'Aigua. Juli Fernández defensa que l'executiu ha prioritzat el pla després que hagi estat 10 mesos en un calaix i també ha retret el PSC que no hagi volgut ser part de la solució en referència a la manca d'acord en la cimera amb els partits per abordar la sequera. A tot això hem d'informar que una persona ha mort en l'incendi d'un habitatge a Manresa. Ha passat al carrer Remei de Dalt i el foc s'hauria originat al segon pis d'un edifici de 3 plantes. Els bombers han desallotjat a 5 persones del bloc i també han robat un gat i un gos morts. A Lleida, un jove en denuncia haver patit una agressió sexual en un traster de la ciutat. Els fets haurien tingut lloc la matinada del 13 al 14 d'abril, quan la víctima hauria conegut els dos agressors en un local d'oci i afirma que els dos homes l'haurien obligat a practicar-lo sexe oral. Els Mossos ja han obert una investigació sobre el tema. D'altra banda, també informem que a Badalona han detingut també un home que pintava grafitis a vagons de tren i en feia difusió a través de les xarxes socials. La policia calcula que els danys que hauria provocat a Renfe ascendeixen a més de 15.000 euros. I acabem perquè Barcelona dona llum verda als projectes per executar els 9 trams d'obres de la Via Laietana i la Meridiana. La mesura permetrà que les intervencions ja iniciades puguin tenir continuïtat en el proper mandat. L'objectiu és convertir aquests dos eixos verds en espais encara més verds i on el vianant hi tingui més protagonisme. Alhora també s'introduiran elements per fomentar una mobilitat molt més sostenible.
Gràcies, Mar. Són notícies d'un dimecres, un dimecres tranquil, meteorològicament parlant, amb força sol i temperatures més altes que ahir. Avui la situem a la franja entre els 20 i 25 graus. Els propers dies tornen els ruixats, que seran poc importants i que no serviran per alleugerir els efectes de la sequera, una sequera que tenim ja, que fa molt temps que dura, que és potser massa llarga. Sàpiguem si hi ha cues a les d'ara a la xarxa viària catalana o retencions. Ens ho explica des del Servei Català del Trànsit, des del Servei Català de Trànsit, la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. Ens comencem situant a l'autopista del Maresme, a la C31, hi ha 2,5 km de retenció entre Sant Adrià de Besòs i Badalona en sentit nord, en sentit Mataró, per un accident que deixa només un carril obert per circular a l'altura de Badalona. Per tant, demanem extrema la prudència en aquest tram. A la C17 hi ha 2,5 km d'aturades a Lliçà de Vall en sentit Vic, en sentit nord, per un vehicle avariat que talla un carril. Per tant, precaució també. A la 2 hi ha 4 km d'intensitat a Cervera en sentit Girona per obres. A l'AP7 hi ha 3 km de retenció a Castellbisbal en sentit Tarragona també per obres, i en aquest tram hi ha un carril tallat. A la B124 hi ha 3 km de cua de Castellà del Vallès a Sabadell en sentit sud d'entrada d'aquesta població també per obres. A la ronda Litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions de Poblenou al Port en sentit Llobregat i cua de Cantoners al Port en sentit Besòs. Esto es el Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Nou estudi sobre la mobilitat a la ciutat de Barcelona l'ha elaborat el RAC i que torna i torna a trucar el crostó a l'alcaldessa Ada Colau per la persecució al vehicle privat. L'estudi adverteix que un 65% dels barcelonins considera que la congestió a la ciutat anirà més als pròxims 4 anys i apunta que el 50% dels vehicles privats que es mouen per la capital catalana tenen una alternativa en transport públic. Segons el Club Automobilístic, el principal motiu per no fer el canvi és la manca de confiança i fiabilitat a la xarxa de transport públic, t'ho explica el Joan Gual.
Efectivament, les dades indiquen que, malgrat els esforços per part de l'Ajuntament de Barcelona perquè la població faci més ús del transport públic, els que utilitzaven el transport privat ho segueixen fent perquè hi confien més i és més fiable. Així ho ha explicat el Barrer, cap d'Estudis de Mobilitat del RAC.
Els modes individuals, i aquí no estem parlant només de cotxe i moto, sinó anar en bicicleta o anar a peu o en patinet, són percebuts com a molt fiables. Per una altra banda, a metro, tram, Renfe, també el tramvia, autobús. Són la poca fiabilitat.
Durant la presentació del nou estudi també s'ha fet incís en la congestió que tant preocupa la ciutat de Barcelona, i les dades mostren que la gent no en té una bona percepció. El president del RAC, Josep Mateu, ha donat dades concretes.
O sigui, un 80% ens diu que han pitjorat, i un 65% es diu que pensen que els propers anys serà pitjor.
Les superilles o la unió del tramvia comenten la congestió en certs carrers concrets, com és el cas del carrer València. El president ha mostrat el seu desacord i ha dit que primer s'hauria de millorar el transport metropolità abans de fer obres dins de la ciutat.
El RAC, doncs, que suspèn la política de mobilitat de l'alcaldessa Ada Colau, una alcaldessa que no només té entre cella i cella el vehicle privat, també continua la seva particular guerra contra els creuers. Els vol fora del port de Barcelona, sigui com sigui. Avui al Parlament, precisament, s'ha preguntat al president de la Generalitat, Pere Aragonès, sobre el tema. No s'ha mullat sobre si caldria limitar aquest tipus de vaixells, i això sí, ha demanat traslladar el debat a la Comissió Institucional sobre la sostenibilitat dels creuers, que s'ha de fer aquesta mateixa setmana. Ho explica la Yolanda Canales.
Pere Aragonès deixa clar que no s'ha de criminalitzar el sector dels creuers en particular i el turístic en general, tenint en compte que suposa el 12% del PIB català. Ara bé, sí creu que s'ha de regular l'arribada de creuers, però per això es necessita un acord amb totes les parts implicades. Aragonès aposta per impulsar els creuers, que són inici i final del recorregut, per dir-ho d'una forma planera, i no que Barcelona sigui una escala, una ciutat de pas.
Si això ho hem de revisar, hi ha d'haver-hi un acord, i jo sóc partidari de que revisem, que mirem, adequem, intentem repartir, fomentem els creuers que són d'arribada o de sortida i no pas aquells que són d'escala d'unes hores, que poden generar molta pressió i, en canvi, els beneficis en termes econòmics pel comerç de la ciutat, per la projecció turística de la ciutat, doncs potser no compensen tant l'impacte que arriba. Això s'ha de fer mitjançant acord.
I Aragonès parla d'acord perquè la llei portuària, diu, no dona potestat a la Generalitat per decidir quants creuers poden arribar a la ciutat. Aquesta setmana, per cert, es reunirà la Comissió Institucional per la Sostenibilitat dels Creuers i es tractarà precisament aquesta qüestió.
I és que el debat sobre els creuers, la contaminació i la massificació turística fa temps que planeja sobre Barcelona i ara, amb l'inici de la temporada, torna a agafar força. Avui ho analitzem amb xifres aquí a COPE Catalunya i Andorra. Des d'ara i fins desembre, el port de Palamós, a les comarques de Girona, rebrà 56.000 creueristes. El de Barcelona té programats uns 800 creuers, amb un 58% que inicien rutes a la capital catalana i un terç són considerats de luxe. I el port de Tarragona esperen rebre uns 98.000 creueristes. I hauran de dues coses a tenir en compte. Creixen els vaixells propulsats amb gas i la major part tenen menys de 10 anys de vida.
La indústria està canviant molt, és el que ha explicat a COPE Alba Colet, responsable comercial de Global Ports Holding al Port de Tarragona, qui recorda que ara s'aposta per l'electrificació i pel gas natural liquat, no només a les embarcacions, sinó també a les instal·lacions portuàries.
La indústria està evolucionant moltíssim, estan
buscant mètodes per sobretot, no, estem anant cap a l'electrificació i també cap al gas natural liquat, i cada vegada més tota la flota de creuers està implementant aquestes millores. Per tant, tant des dels, no, els ports com els creuers estan implementant millores per poder anar a reduir aquestes contaminació.
I precisament per això el Port de Tarragona estudia el projecte d'electrificació del moll Balears, tot i que una part important ja està feta. En tot cas, Colet destaca les bones perspectives que hi ha per a les instal·lacions tarragonines, que enguany tindrà 56 escales. S'ha recuperat en definitiva l'activitat prepandèmia i el moviment de creuer serà recurrent fins a octubre. Això sí, Colet deixa clar que Tarragona no és una ciutat tan congestionada com d'altres des del punt de vista turístic i de creuers, i encara, diu, hi ha un bon tros a recórrer.
Aportar més turisme a Tarragona jo crec que és una necessitat pel comerç, per la restauració, per donar més moviment, no solament a les ciutats, com he dit abans, sinó a tot el territori, i a capacitat, i per tant el que s'ha de fer és créixer de manera ordenada. Amb això estem tots d'acord, és a dir, no arribar a congestionar-la.
També destaca que cada vegada més hi ha més interès per les instal·lacions tarragonines, tenint en compte la seva proximitat amb Barcelona i amb l'aeroport del Prat.
Probablement hi haurà més demanda, no solament amb escales de trànsit, sinó també de turnaround, que són aquestes que fan embarc i desembarc. Per la proximitat a Barcelona estem veient que també hi ha, la proximitat a l'aeroport, hi ha molta demanda i, evidentment, hi ha molt d'interès per part de les navieres.
Una activitat, la dels creuers, que recorda, té un impacte econòmic important no només per la ciutat de Tarragona, sinó també per a tota la província, ja que es programen excursions a altres indrets, com per exemple a Reus o a PortAventura, i això ajuda, afegeix, a dispersar també els creueristes.
Senyor Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Vamos a ver, la temporada de cruceros ya en marcha y yo creo que con más fuerza después de la pandemia que hemos ya dejado, por suerte, olvidada. ¿Será el año de la plena recuperación o de más crecimiento en el sector de cruceros? ¿Cómo lo ve usted?
Pues, Carlos, me quedo con lo segundo. El verano del 22 fue un verano en el que se demostró que el mercado de cruceros después de la pandemia salía sano, y a MSC Cruceros le permitió en el verano 22 vender un volumen mayor de pasajeros de lo que anteriormente vendía en la pandemia durante una temporada estival, durante una temporada de verano, y en el verano 23 no solo se reconfirma, sino que a MSC Cruceros le hace pensar que el verano 23 demuestra que la estrategia de acercar barcos después de la pandemia a los puertos españoles, la estrategia de abrir nuevas rutas y hacer una programación mucho más amplia, ha provocado una mayor demanda de lo que había antes de la pandemia.
Hay elementos también de discrepancias a veces en con ciertos sectores, ecologistas, ayuntamientos. Por ejemplo, en Cataluña, en Barcelona, la tasa turística del ayuntamiento o el impuesto medioambiental de la Generalitat influyen en una compañía como la de ustedes en el momento de escoger Barcelona como puerto base, o no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Influye en la cuenta de resultados porque MSC Cruceros no traslada ese impuesto al pasajero. Lo asume contra nuestra cuenta de resultados, en consecuencia los beneficios se reducen. Pero sí es cierto que MSC Cruceros no decide las programaciones ni los puertos de embarque y desembarque en función de las mayores cargas impositivas o tasas turísticas que se apliquen a los turistas, en este caso a los pasajeros de nuestros barcos.
Esta presión fiscal que hay aquí en Cataluña, ¿la notan en otros puertos importantes con los que trabajan ustedes, Valencia, Tenerife, Alicante o Málaga, por ejemplo?
No es tan alta. No es tan alta. En otras ciudades españolas la carga impositiva es menor.
Hablando de previsiones, nos hablaba de será este 23 un buen verano. ¿Cuántos turistas tiene pensado traer a Barcelona ustedes?
Nosotros en el puerto de Barcelona vamos a tener un verano récord con tres barcos saliendo semanalmente de Barcelona, que es la primera vez que los hemos tenido. Y eso nos va a permitir hacer un récord de número de escalas. El número previsto que nosotros tenemos para traer al puerto de Barcelona serían aproximadamente 500.000 pasajeros. en todas las escalas durante un año natural, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre.
Muy bien. Vamos finalizando ya, señor Pacheco. ¿Entienden ustedes o entienden desde MSC Cruceros estas campañas que hay en contra de los cruceros? Cuando vamos a ver, yo creo que ustedes aportan a Barcelona, pues como destino turístico, un plus y un valor importante, ¿no? Generan riqueza, digamos, vamos.
Vamos a ver, recientemente lo MSC Cruceros, dentro de la situación, dentro del debate que existe en estos momentos relacionado con el turismo de cruceros, si es más o menos conveniente para la ciudad de Barcelona. El turismo de cruceros es un turismo que, como ha demostrado el estudio de la Universidad de Barcelona, que recientemente fue presentado la semana pasada, demuestra con números pues lo que supone el turismo de Barcelona para la economía de la ciudad. Doy tres o cuatro datos. En primer lugar, el turismo de cruceros aporta el 4% del volumen de turistas que llega a Barcelona. El turismo de cruceros aporta el 4% de los turistas. Pero en cambio aporta el 13% de todo lo que genera el turismo en la ciudad de Barcelona en impuestos por consumo de los turistas. Es decir, todas las cargas impositivas que recibe la ciudad de Barcelona por el consumo y las actividades consumidas por los turistas en Barcelona, en el caso de los cruceros es el 13%. Es decir, por un lado aportamos el 4% del volumen de turistas, pero por el otro aportamos un 13% de todos los impuestos que recauda la ciudad de Barcelona en concepto de turismo.
Pues,
¿qué quiere decir esto? Obviamente quiere decir, para los números, son números y no hay lugar a la opinión, no hay lugar, son números y dicen una información científica o matemática, y es que somos un turismo de calidad, aportamos valor porque aportamos un volumen de pasajeros reducido para todo lo que llega a la ciudad de Barcelona, pero en cambio suponemos una gran aportación económica. Entonces, nosotros siempre decimos, cuando nos preguntan qué pensamos sobre la situación actual y este debate que existe y la posición del ayuntamiento, lo que siempre decimos es, obviamente, MSC Cruceros quiere estar en la ciudad de Barcelona, quiere crecer, pero también quiere convivir de manera confortable para todos los ciudadanos, para el ayuntamiento, para todas las instituciones, ¿no? Lo único que pedimos es un debate, una mesa de diálogo con
exacto.
Todas las instituciones implicadas, desde el ayuntamiento, pasando por las asociaciones vecinales, así como las instituciones privadas como somos nosotros.
Muy bien, pues aquí queda esta postura del señor Fernando Pacheco, director general de MSC Cruceros, en esta cuestión. Los cruceros, que son una riqueza para Barcelona y para el turismo en general. Gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos. A ustedes. Buenas tardes.
Seguim encara ficats a l'aigua, però parlant d'una qüestió que preocupa i que ens ocupa des de fa moltes setmanes i que lamentablement crec que ens continuarà ocupant i preocupant. Si d'aquí un mes no plou, haurem de triar entre salvar la fruita o salvar els arbres. És l'alerta dels joves agricultors lleidatans castigats per una sequera que ja fa massa temps que dura. Els pagesos s'adverteixen també que si continuen les restriccions tampoc es podran produir aliments de proximitat durant aquesta campanya i la propera, Sergi Torr.
Sergi Balué és un pagès vocacional, és veí de Butsènit, una partida de l'Horta de Lleida, i també té finques que reguen del canal d'Urgell. La sequera està secant els seus camps avui florits i el deixa a portes d'un escenari tan inèdit com dur. Si no plou en 10 dies, Sergi haurà de respondre a la pregunta que avui es fan tots els pagesos. Què salvem, la collita o els arbres?
Canal d'Urgell, lo ara el 29 d'abril, tallen l'aigua i sol serà supervivència. Això què vol dir? Que un arbre, si ara hi ha el fruit, hi ha els pomers, que hi ha la fruita, el que tindrem que fer primer de tot és agafar, passar i tirar tota la fruita al terra. Perquè un arbre que té la fruita necessita molta més aigua per ell poder viure. Si no el podem regar, aquest arbre se morirà al moment.
A Catalunya, la campanya de cítrics, 9.000 hectàrees de regadiu al Delta de l'Ebre, es perdrà si no plou en una setmana. La fruita dolça aporta 800.000 tones de fruita. Aquesta es reduirà, al igual que verdures, hortalisses i cereal. Conseqüències. Pujades de preu, augment d'exportacions. Ara Catalunya aporta el 39% del que consumeix. Més atur i els joves que voldran marxar del camp cansats de gelades, sequera, plagues de conills o preus baixos. El sector demana comprensió i Sergi Balué, pagès, diu que els milers de turistes que arribaran aquest estiu a Catalunya també haurien de tenir restriccions d'aigua.
Se s'haurà de començar a dir al turista que ve que no es podrà dutxar tres vegades al dia, sols se'n podrà dutxar una. O, hem de ser una mica racionals. Vull dir, també se l'haurà d'avisar, vull dir, que no pot ser que nosaltres estem arruïnant-nos o perdent la producció i veiem que en altres llocs no passa res i aquí tot se val. No.
Aquest pròxim dilluns, 24 d'abril, el govern de la Generalitat ha convocat a la taula agrària de per la sequera. Els pagesos diuen que aquesta ja arriba molt tard i demanaran al govern de Pere Aragonès ajudes directes per salvar l'agricultura.
I a l'espera de conèixer el contingut definitiu, l'Assemblea per una Escola Bilingüe considera que la sentència del Constitucional sobre el castellà a les aules recull el que ells sempre han demanat, és a dir, que hi hagi un equilibri i igualtat entre el castellà i el català i que l'Estat vetlli pel respecte als drets lingüístics de l'alumnat. Des del govern, en canvi, el conseller González Cambray s'agafa en que la resolució diu que a l'escola no calen quotes lingüístiques, Yolanda Canales.
Aquesta sentència, que no es coneix en la seva totalitat, diu que de la Constitució no es deriva que s'hagi de fixar una proporció o un percentatge d'ús del castellà en el sistema educatiu, sinó un patró d'equilibri o igualtat entre llengües. S'ha de tenir en compte més que aquesta llei deixa de considerar el castellà com a llengua vehicular. Des del govern celebren, tot i que amb màxima prudència, aquest pronunciament del Constitucional perquè referma la postura de l'executiu en el sentit que l'aprenentatge de llengües no va de proporcions ni de percentatges. I des de les associacions que defensen el bilingüisme també es mostren prudents, diuen que encara han d'acabar de conèixer els detalls de la sentència, però Ana Losada, presidenta de l'Assemblea per una Escola Bilingüe, diu que el Constitucional ve a dir que no hi ha cap motiu perquè es continuï discriminant positivament el català, perquè ha d'haver una situació d'igualtat entre llengües.
Lo que estaría diciendo es que ya se ha acabado la normalización, de que no hay ningún motivo para continuar discriminando positivamente, en este caso, el catalán. Por tanto, nosotros confiamos que esos detalles que quedan por conocer confirmen que el Constitucional apuesta por el equilibrio y la proporcionalidad de las lenguas oficiales y, por tanto, ese sería un dato positivo.
També, per cert, des del Departament d'Educació celebren que aquesta sentència sigui el primer aval jurídic per no renovar els concerts a les escoles que fan educació diferenciada.
Avui a COPE Catalunya i Andorra t'estem explicant com és el dia a dia d'un malalt d'ELA i com ho gestiona la família, que és, juntament amb el pacient, la gran damnificada. És una malaltia neuromuscular degenerativa que no té cura i que es caracteritza per una atròfia progressiva de tots els músculs del cos. A Catalunya s'estima que hi ha unes 400 persones afectades i unes 4.000 a tota Espanya. Què més coneixem? Doncs que l'edat mitjana d'inici es troba entre els 60 i els 69 anys i que l'esperança de vida dels malalts va entre els 2 i els 5 anys. Sergi Tor, a Herrera en Copa Catalunya i Andorra, hem escoltat aquest matí el relat del Jesús, un malalt d'ELA que, com tots, ho afronta doncs, amb molta fortalesa, ell i la seva família, però, lamentablement, amb molts pocs suports econòmics de les administracions.
Es diu Jesús Marín, té 76 anys i és veí de Vilanova i la Geltrú. Fa un any va començar a patir problemes pulmonars i el diagnòstic final desalentador, malalt de l'ELA. Va necessitar una traqueostomia per tenir el pulmó afectat, perquè és per aquí on li va arribar la malaltia, tot i que habitualment els símptomes inicials és la pèrdua de mobilitat, caigudes i rampes musculars. Començava pel Jesús una nova vida, amb la incertesa diària de la evolució de la malaltia que encara continua, i amb un pronòstic molt dur i amb l'endemanda de més investigació mèdica.
Més investigació, més dedicació, més diners en aquest tema, perquè actualment no hi ha cap ni medicació ni perspectiva de res. Jo sé que des que me la van detectar tinc entre 2 i 5 anys de vida.
Una nova vida depenent d'una altra. Jesús necessita d'un familiar les 24 hores i ha estat a la Fundació Miquel Baix qui li ha facilitat la cadira de rodes.
Perquè no puc caminar, no puc agafar pes, no puc fer moltes coses que feia abans. Llavors, per moure'm, doncs, he d'anar amb cadira elèctrica i aquesta me la va proporcionar l'associació Miquel Baix. I a més, he d'estar acompanyat permanentment. Clar. Aquí al costat està la meva dona, perquè sempre, sempre m'ha d'estar al costat. No la deixen ni baixar la brossa al contenidor que està davant de casa.
L'afectat a Herrera en Cope Catalunya i Andorra s'ha preguntat pels malalts que viuen en edificis sense ascensor com poden sortir, sense a vegades cobertura familiar, i lamenta la falta d'ajudes públiques pels afectats i per les seves famílies.
Saludem ara la senyora Maria García Fuster, ella és metgessa i diputada de Vox al Parlament de Catalunya. Senyora García Fuster, molt bona tarda, bones tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por llamarme.
Aviam, avui estem explicant aquí a COPE Catalunya i Andorra l'abandonats que es troben els malalts de l'ELA per part de les administracions en general i sobretot la Generalitat en particular. Vostès, la gent de Vox, van presentar a la Cambra Catalana, al Parlament, una moció demanant suport econòmic cap a les famílies que tenen un malalt d'ELA. Pot semblar increïble, però la proposta va quedar denegada. Explíquenos un poco qué pedían esta moción, señora García Fuster.
Bueno, pues la verdad es que efectivamente presentamos esta moción en el 27 de septiembre del 2021, pero se sustanció en el Parlamento el 1 de junio del 2022 y todos los grupos votaron en contra. Pedíamos básicamente cosas de sentido común, que es la primera es reconocer el estado de dependencia de grado 3, nivel 2, a todos los enfermos de ELA en el momento en el que se diagnostica esta enfermedad, básicamente porque es una enfermedad rápidamente evolutiva, que tiene una esperanza de vida de 3 a 5 años, y estos pacientes no pueden esperar el año y medio de demora que tiene la administración para ser valorado por los servicios sociales. También pedíamos asegurar una asistencia domiciliaria incluso de 24 horas si así el estado del paciente lo requiere, y que además fuese la propia administración pública la que se encargase de poner a estas personas con una experiencia determinada y unos conocimientos determinados en cuidados de ELA, que no fuese el propio paciente el que tuviese que poner anuncios para encontrar a este tipo de personas. Y por supuesto pedíamos también que aumentasen la prestación mensual un 30% hasta llegar al mínimo interprofesional, porque hay que tener en cuenta que estos pacientes no pueden trabajar, no tienen ningún tipo de ingreso económico para mantenerse y siguen teniendo su hipoteca, siguen teniendo que pagar la luz, el agua y, por supuesto,
comer. Y ninguna ayuda por parte. Claro, porque el coste para una familia es elevadísimo ahora mismo, como decía, ninguna ayuda.
Efectivamente. Estamos hablando de que para mantener a un paciente con un nivel de vida medio, el observatorio de ELA calcula que son aproximadamente entre 50.000 y 60.000 euros al año.
Claro.
Es un capital que muchas personas no pueden asumir. Efectivamente, el 96% de los pacientes con ELA no pueden asumir este coste. Y estos son datos de la Fundación Luzón, o sea, de un observatorio de ELA que se dedica única y exclusivamente a estudiar estas situaciones y a dar estos datos.
La moción, como decíamos antes, que presentaron ustedes en el Parlamento, fue rechazada por todos los grupos. Y con alguna excusa sorprendente, ¿no? Algunos dijeron que como la moción la había presentado Vox, pues evidentemente no le podían dar apoyo. Oiga, demasiado fanatismo, ¿no?, en un tema como
efectivamente,
este.
Efectivamente, totalmente. Bueno, Junts, Esquerra, Podemos, el PSC, bueno, pues la CUP, son grupos que votan en contra de todas nuestras propuestas por este ridículo cordón antidemocrático que nos hacen y básicamente parece que están aquí, bueno, pues para calentar el sillón. Claro, yo, igual que mis compañeros, tenemos una profesión, yo concretamente soy médico, entonces me tomo muy en serio. Yo cuando llegué aquí pensé que iba a poder cambiar esta situación, porque las propuestas que presentamos no tienen ninguna carga política. Son propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas y básicamente para eso estoy aquí. Para eso he dejado la medicina y me he metido en política, para mejorar la vida de las personas desde otro ángulo y desde otro punto de vista.
Claro. ¿Tienen previsto quizá volver a presentar esta moción? A ver si hay, si recapacitan un poco y piensan más en los enfermos de ELA que no en sus ideologías políticas.
Por supuesto, y seguimos insistiendo, y además apretamos constantemente con este tema. Ciudadanos, en principio, sí que votó a favor de esta propuesta, que esto es importante, que bueno, tenemos un apoyo, pero lo cierto es que tenemos pocas esperanzas de que salga adelante. En cualquier caso, nosotros insistimos y además apretamos a Salud y a Derechos Sociales, a las dos consejerías.
Esperemos que el Parlament de Cataluña reaccione, dé la vuelta a este no inicial a esta propuesta que presentó en su día Vox, para que se preste todo tipo de ayuda económica y social a las familias de enfermos de ELA. Lo hemos hablado con la señora María García Fuster, diputada de este partido de Vox y también doctora médico que conoce bien el tema y que fue la ponente de esta moción que finalmente no prosperó. Señora García Fuster, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
10 minuts i arribem a les 3 de la tarda, recta final ja del migdia, COPE Catalunya i Andorra. Unes bones recomanacions. Estem preparat ara i després tornem.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue siendo el referente en las mañanas radiofónicas, con casi 2.700.000 oyentes que cada día, como tú, buscáis rigor, el mejor análisis y el mejor entretenimiento.
¿Por qué hay que atender esa edad? Porque ahí se engloban.
Gracias a ti, según el EGM, en el último año, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado hora a hora de 6 a 11 de la mañana.
¡Ay, qué ilusión!
Señora.
Qué ilusión hablar con vosotros, madre mía, que os escucho todos los días.
Gracias, señora.
Por eso, te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en Carlos Herrera.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662, Legalitas. Y sigue con tu vida.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
El próximo lunes, coincidiendo con la Semana Mundial de la Inmunización, vive la linterna desde el nuevo laboratorio de Moderna en España, único en el mundo fuera de Estados Unidos, y descubre la ciencia del ARN mensajero y sus investigaciones. Todo en la linterna. El próximo lunes, con Moderna. ARN mensajero, la tecnología que puede cambiar el mundo de la medicina.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I amb la pandèmia com a rerefons, les notaries catalanes van registrar l'any passat quasi bé un 49% més de voluntats anticipades respecte a l'any anterior. L'informe presentat aquest matí constata també que els matrimonis davant la notaria s'han incrementat en un 43% i els registres matrimonials ni més ni menys que en un 149, Gisela Boada.
L'augment dels expedients matrimonials coincideix amb l'entrada en vigor de la competència notarial per a la tramitació d'aquest tipus d'expedients. Fins al 2021, la llei del registre civil permetia als notaris celebrar els matrimonis, però no tramitar-los. La vicedegana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, valora molt positivament aquest canvi normatiu.
Somos más rápidos en la tramitación porque los registros civiles a veces están colapsados y los tiempos son importantes para muchos ciudadanos, entonces la opción de la autorización notarial pues cada vez se tiene más en cuenta y está siendo escogida más por el ciudadano.
D'altra banda, els documents de voluntats anticipades a Catalunya, també coneguts com a testaments vitals, s'han duplicat respecte a l'any anterior. De fet, a escala nacional, un de cada 6 testaments vitals es van autoritzar a Catalunya. L'informe de l'Observatori Notarial de Catalunya ho relaciona directament amb l'aprovació de la llei d'eutanàsia. Les pujades de tipus d'interès han afectat les compravendes i préstecs hipotecaris, que tot i mantenir una tendència a l'alça, s'han frenat a l'últim trimestre de l'any. Tot i això, és l'any amb més compravendes autoritzades des del 2018.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas dona suport a les persones immigrades que viuen entre nosaltres i els facilita l'acollida a la nostra societat mitjançant tots els recursos dels quals disposa l'entitat, sense diferenciar per raons d'ètnia, religió, nacionalitat o situació administrativa. El programa de migració disposa de diferents projectes destinats a atendre les persones immigrades en allò que els fa diferents dels autòctons, el fet migratori i la legislació d'estrangeria. Des d'aquest programa, doncs, es porta a terme l'assessorament jurídic d'estrangeria, l'acompanyament al retorn voluntari per a aquelles persones que han decidit tornar al seu país d'origen, els projectes de codesenvolupament que promouen la participació activa de les persones migrants en el desenvolupament de les seves comunitats d'origen i la denúncia, incidència i sensibilització envers el fet migratori.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí no res, 10 minutets, Esports Cope, avui amb dos noms propis que s'han vist les cares, Tebas i Laporta. Què ha passat? Qui ha guanyat?
No, doncs no t'ho sabria dir ara mateix si la cosa ha acabat amb un, amics o amb dos. De moment...
Continuen esbatossats o no?
No, ha acabat ja l'assemblea de la Lliga. Sí que hem vist una imatge que tenia el seu morbo al principi de la reunió on Laporta ha anat a saludar a Tebas, li ha donat la mà... Han estat conversant uns instants de forma amigable.
Vistesa.
Però després sí que sembla que hi ha hagut certa tensió quan Laporta ha exposat o ha donat explicacions del cas Negreira. Allà els presidents dels equips de primera i de segona que estaven a l'assemblea de la Lliga i les explicacions han anat una mica per la via o en la línia del que ja va explicar el dilluns Laporta en roda de premsa. Estarem a la Lliga, a la seu de la Lliga de Futbol Professional. Uh-huh. També parlarem de la Champions, que ja tenim el Real Madrid i el Milan a les semifinals. Avui tenim els altres dos partits de quarts, Bayern Manchester City i Inter Benfica. Parlarem de l'Espanyol, que ha engegat una campanya amb vistes al partit contra el Cádiz. La campanya, el lema és qui pensi que hem baixat els braços no sap què és ser perico. I en el capítol poliesportiu parlarem de la gesta del Granollers, que ho tenia molt difícil ahir a Alemanya. Havia de remuntar un gol de diferència contra el Flensburg, que és una potència de l'handbol europeu, i no només va guanyar, sinó que va guanyar de pallissa i va fer un partit perfecte. I està la Final Four.
Molt bé, 3 de la tarda i 5 minuts. Joan Ballori, Esports Cope, adeu.
Fins ara.
Montserrat Rodríguez, què tal?
Bona tarda.
Avui parlem de creuers, la importància dels creuers, però tu ho fas amb una gent que no els agraden gaire els creuers, no?
Efectivament, parlarem amb els top creuers i ens explicaran el per què no volen creuers. Quins contres hi ha i si hi ha algun pro. Està clar que no volen, almenys aquesta massificació que hi ha actualment. En parlarem amb ells aquesta tarda.
Molt bé, també estem parlant avui de la malaltia de l'ELA, lamentablement molt abandonats els malalts de l'ELA. Coneixerem com és aquesta malaltia, com comença i quin és el seu desenvolupament, veritat?
Sí, ho farem amb el doctor Miguel Ángel Rubio, que és el cap de la unitat de l'ELA de l'Hospital del Mar de Barcelona. Parlarem del diagnòstic, del tractament i, sobretot, importantíssim, Carles, de la investigació. Sense ella no hi ha futur. I atenció, perquè avui també et porto un tema, a banda dels Funkos, sí, que aquests personatges amb el cap quadrat,
capgrossos, eh?
Els ulls de botó, que hi ha el Harry Potter, l'Elsa de Frozen, etc.
Mira que són lletjos, eh?
Molt. Et parlaré de Dime de dónde eres y te diremos que hurtes en el supermercado. Atenció, perquè els furts, els més comuns són el menjar, i a Catalunya saps quin és el fur més comú?
Ràpid, no.
El cava.
Déu-n'hi-do, voy vivir mejor comer. Molt bé, a 7 de la tarda, l'Interna Cope, continua migdia Cope, Pilar García Muñiz, Ángel Correas, et segueixen explicant tot el que t'interessa, que vagi bé, que tinguis bona tarda.